o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les 9 del matí, les pluges a Catalunya no arriben i la sequera, per tant, que no es frena i els pantans ho continuen patint. Avui els embassaments catalans ja estan al 20% de la seva capacitat o el que és el mateix, estan als mateixos nivells que l'any 2008, durant l'última gran sequera que van patir. Això farà que, si no plou, s'entri en fase d'emergència abans d'acabar l'any. Així ho han repetint des de l'Agència Catalana de l'Aigua i, per tant, avui en volem parlar amb el seu director, el senyor Samuel Reyes. Senyor Reyes, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Senyor Reyes, amb l'aigua que tenim ara als embassaments, fins quan podem estar tranquils?
Bé, és una pregunta difícil perquè en realitat ja estem fent restriccions, en especial a les activitats econòmiques i també als municipis. Llavors, és compatible les restriccions amb estar tranquil? Jo crec que no. Així que estem treballant, tenim aigua en els embassaments per més d'un any, que és el que ens permet gestionar el pla especial de sequera, però bé, hem de treballar perquè eliminar aquestes restriccions i tornar a la normalitat, que és quan tornarem a estar tranquils.
De seguida li pregunto per aquestes restriccions abans, però des de l'Agència Catalana de l'Aigua estan preocupats per les poques pluges que estem tenint?
Sí, està siguent uns mesos estranys. També respecte a la temperatura, veiem que estem amb rècords històrics també a diferents punts de Catalunya. Els mesos més plujosos són setembre i octubre, en un principi més que novembre i desembre. Setembre no ha plogut, excepte les Terres de l'Ebre, uns 250 litres per metre quadrat. Octubre no ha plogut res, és a dir, si mirem les dades del Meteocat, és bàsicament zero o com molt un litre. I ara tenim 15 dies pel davant, que sembla que començarà a ploure a partir del proper cap de setmana, d'aquest cap de setmana que ve ara.
Anem on viu el gran gruix de la població catalana. S'ha d'estar preocupat i molt a l'àrea metropolitana?
Sí, hem d'estar preocupats i hem d'estar... Nosaltres estem ocupats fent obres i millorant infraestructures per garantir més el recurs i per fer una gestió més eficient, i tots ens hem de preocupar en el sentit de que hem de col·laborar de manera solidària, d'alguna manera, a fer el major estalvi possible. Sempre expliquem que tot el que nosaltres estalviem a casa nostra és aigua que queda als embassaments, als aqüífers, per les activitats econòmiques, que al final són els nostres veïns i veïnes que hi treballen. Hem vist com l'agricultura ha patit unes grans restriccions, perquè hem hagut de tancar l'aixeta dels embassaments per intentar garantir l'abastament, i com moltes indústries també comencen a fer restriccions. Llavors, per això aquest esforç entre tots i preocupats, perquè si ens preocupem, començarem a col·laborar i a ser solidaris entre tots.
Em parlava de millora de les infraestructures. Quines s'han fet els darrers anys?
Bé, fer una infraestructura, de per si, ja poden ser entre 4 i 5 anys. Per això, ja en el nostre pla de gestió, vam començar a preveure les desaladores del Foix i de la Tordera. Perdó. I, justament, ja fa un any que tenim els projectes, els avantprojectes redactats, han fet la tramitació ambiental i ja estan llestos per ser licitats. Tot això és gràcies a la feina ja començada fa més de 2 anys. Ara l'Estat ha dit que vol col·laborar econòmicament i llavors estem pendents que de signar un conveni i col·licitin l'any que ve. Això per una banda. Per una altra, des de l'Agència Catalana de l'Aigua estem fent un estudi hidrogeològic del riu Besòs, que és un riu que es pot explotar moltíssim. Hem tirat endavant una licitació per fer nous pous i també volem potabilitzar aquest riu. I més enllà, totes les línies de subvenció que hem fet en molts municipis, en els últims 5 anys hem repartit més de 120 milions d'euros, els quals ha permès a molts municipis fer nous pous, noves plantes de tractament, per aprofitar millor l'aigua, per tenir també nous dipòsits, és a dir, que s'han anat treballant tots els anys per cada vegada ser més eficients, a més del propi departament al que pertany l'ACA, el Departament d'Acció Climàtica, on fan inversions de modernització de regadius, o des d'empresa també s'ajuda a millorar l'eficiència de les indústries.
Parlem, sí, sembla bé, d'alguna d'aquestes millores a les infraestructures. Em parlava de, les desalinitzadores com la de Foix, a Cubelles, o la de Tordera. Per què no s'ha accelerat aquesta millora si la situació és tan greu?
Bé, s'ha accelerat perquè, en realitat, l'objectiu del nostre pla era que la planta de Tordera estigués finalitzada abans del 27 i la del Foix es fes entre el 28 i el 33. Si no s'han fet abans, sempre recordo que l'Agència Catalana de l'Aigua i ATL, empresa pública de la Generalitat, van tenir un dèficit econòmic en els anys 2010-2011 que arribava fins a 2.000 milions d'euros, fins que no hem recuperat la capacitat financera, aquestes obres no s'han pogut tirar endavant. Llavors, el que s'està fent és accelerar-la, les dues. En comptes de licitar-les d'aquí un any, degut a aquesta sequera, les accelerem i les comencem a licitar ara. És com els estudis de potabilització del Besòs. S'havien de fer fins al 27 i realment ja els estem fent, no? És a dir, hem avançat moltes de les actuacions que teníem previstes pels propers anys, les hem avançat aquest any.
Deixem preguntar-li també per la famosa fuita de Badalona, que se n'ha parlat molt els darrers mesos. Li preocupa i com està?
És una fuita detectada fa anys i per això fa més de 15 anys es fa un conveni entre l'Ajuntament i ATL. Aquí l'Agència Catalana de l'Aigua doncs no té competències. Es fa un conveni de gestió perquè aquesta fuita, reparar-la, que ja han licitat les obres, són 35 milions d'euros, i amb 400.000 euros van fer un conveni, van fer unes petites inversions i aquella aigua es reaprofitava per aspectes de rec i també per un canal a cel obert. Les bombes fa uns anys es van espatllar i doncs, l'Ajuntament no les va reparar, que és el que deia el conveni, i hem arribat a aquesta situació d'estar doncs, més de 10 anys sense aprofitar aquella aigua. He de dir que aquella xarxa té una efectivitat, una eficiència del 99%. M'agradaria que totes les xarxes de Catalunya tinguessin aquella eficiència i que el volum que es perdia, pel que vaig calcular, són 60.000 metres cúbics en un any. És a dir, també és un valor petit perquè, tot i que siguin 2 litres per segon, realment, amb el que estem parlant, és un volum petit. Però, bueno, l'important és que l'Ajuntament i ATL s'han posat d'acord, recuperaran l'aigua i tornaran a utilitzar-la, que això és molt important.
Mm-hmm. Em parlava de les restriccions, quan li preguntava si estaven preocupats, i deia, és que ja hi ha restriccions, per tant, ja estem preocupats. Aquestes restriccions poden anar a més?
Sí, i això és el que defineix el Pla Especial de Sequera. A diferència de la gestió de la sequera del 2008, que no teníem aquest pla especial de sequera, ara funcionem amb un programa, sempre anteriors directors ho explicaven, és un manual que agafes, que treus, mires els indicadors i et indica el que has de fer, perquè han sigut molts anys d'estudi per saber el que hem de fer. Algunes unitats ara estan encara en normalitat, altres en alerta, excepcionalitat, i hi ha unes poques, 3 unitats, en emergència. El pla especial de sequera indica en cada una d'aquests escenaris què s'ha de fer i com s'ha de reduir. Una diferència important, per exemple, és el rec de zones verdes. A la zona en alerta, doncs, es podia fer amb aigua regenerada amb uns límits, en excepcionalitat només els arbres, i ja en emergència només els arbres monumentals. És a dir, que hauríem de deixar de regar doncs, qualsevol tipus d'arbre del carrer. Aquest és un tipus de... o la gestió de les piscines, o la dotació màxima per habitant i dia a les captacions, que passem de 250 a 230, després a 200, 180 i 160. Llavors, és el manual. Què passarà quan entrem en emergència al sistema Ter Llobregat? Ja està escrit, està aquí explicat, no? Llavors, per això és una eina molt, molt útil, em sembla, no? Perquè està tot planificat, sabem els consums, sabem les probabilitats de pluja, sabem com es reomplen els embassaments, com baixaran les reserves. Hi ha realment un anàlisi, uns indicadors big data realment molt, molt importants.
La situació actual és més greu que la del 2008?
Sí, però estem millor preparats. Si el 2008 vam arribar als embassaments en 18 mesos, ara hem trigat 36 mesos en arribar a aquesta situació. Podríem dir que no plou des del Glòria, que va ser el gener del 2020. Uh-huh. Vam tenir un any, 2020, podríem dir humit, i des del 21 va començar a baixar. No? Llavors ja portem més de 2 anys i mig. Però estem... és a dir, els embassaments estan a les mateixes condicions, és a dir, en 20%, però tenim 2 desaladores que poden produir 80 hectòmetres a l'any, tenim aigua regenerada de les depuradores que poden regenerar 60 hectòmetres més, és a dir, ja són 140, que estan més preparats del que teníem el 2008. És a dir, que la corba de baixada dels embassaments també serà més planera. Si miréssim un gràfic, veuríem que baixa més a poc, no tan empicat les reserves.
Em parlava de desaladores. Es planteja la construcció de més desalinitzadores o no?
Ara mateix hi ha 2 desaladores, el Prat de Llobregat, i la Tordera. La Tordera s'ha d'ampliar de 20 a 80 hectòmetres i s'ha de fer la del Foix a 20. Això voldria dir doblar la capacitat d'ara de 80 a 160 amb un termini màxim de 4 anys, 3 anys. Com que volem regenerar també l'aigua de les depuradores que estan a la costa i tornar-la a utilitzar, que ja ho fem aquí a Barcelona, podrem produir 50 hectòmetres més. És a dir, que d'alguna manera estirem parlant més, molt més pous per aprofitar les aigües subterrànies d'àmbits com el Vallès, el Maresme, que ara mateix agafen majoritàriament aigua del sistema Ter Llobregat, és a dir, dels embassaments. Podem arribar a uns 150-180 hectòmetres més a l'any sense haver d'ampliar altres desalinitzadores. Vull dir que complim amb l'objectiu que havíem analitzat del dèficit per cobrir-lo.
Quan li preguntava si la situació és més greu que la de 2008, em deia que sí, però que estem millor preparats. Tornarem a veure vaixells amb aigua en ports com el de Barcelona?
No se sap. En una situació d'emergència, ara és de la sequera, però hi ha moltes situacions d'emergència que poden donar-se en un territori, cal tenir un ventall de possibilitats i analitzar-la cadascuna d'elles, i no tancar-se cap i estudiar-les. Es va fer en aquell moment, en un moment molt concret, i que després va ploure i ja no es van necessitar, i crec que hem de tenir totes les cartes sobre la taula, analitzar una per una, ja les hem valorat, hem anat analitzant quines són prioritàries, quines no, per això, per exemple, doncs, la potabilització del Besòs, altres obres, la línia de subvenció en baixa, no? Aquests 50 milions que hem de resoldre encara, però que hem rebut moltes peticions, les anem prioritzant i les anem analitzant una miqueta segons la situació.
Li anava a preguntar si els ajuntaments estan complint amb els seus plans de sequera, però aquest matí han estat explicant a RAC1 que una trentena de municipis de Catalunya, això sí, de menys de 1.000 habitants, la gran majoria, em sembla que només hi ha dos o tres de més de 1.000 habitants, ja han estat multats per no seguir-ho.
Crec que és una dada que s'han barrejat diferents dades.
Val, expliquem-ho, doncs.
Els plans d'emergència només l'han de preparar municipis de més de 20.000 habitants. I a les conques internes n'hi ha 64. D'aquests es va començar el procediment sancionador, es van incoar al març, i han sigut sancionats, si no vaig errat, uns 8 municipis. Alguns van fer el pagament tan aviat i va ser una sanció de 300 o 400 euros, altres pues, han al·legat o l'han presentat més tard i potser han tingut una sanció diferent. Disculpi. I després hem sancionat alguns municipis, pocs, crec que menys de 10, per no presentar dades. És a dir, després de reiterats requeriments exigint que ens presentin les dades, doncs no les tenim. I llavors no, això no pot ser, perquè és obligatori. Llavors també hem sancionat a menys de 10. És a dir, que jo diria que són al voltant d'una quinzena de municipis, no una trentena. Però és veritat que a vegades hi ha confusions de dades, perquè també vam explicar que hi havia uns 170 municipis que incomplien les dotacions d'agost i que se'ls enviaria requeriments i que hi havia 40 empreses. I, clar, anem donant dades i jo crec que al final s'han barrejat algunes.
S'espera que tot plegat es solucioni en els propers mesos?
El què?
Aquestes multes a certs ajuntaments, que tothom segueixi aquestes restriccions.
Veig molts ajuntaments fent molts esforços, posant comptadors en punts que no tenien arreglant fuites. Hem tirat endavant l'ordenança municipal perquè els ajuntaments les puguin adaptar per si volen fer un règim sancionador. És veritat, i després de parlar amb molts municipis petits, que els hi és més difícil fer, depèn quin seguiment de les infraccions, però està clar que ens hem de posar les piles en alguns aspectes. Hi ha molts que ja han fet la feina, però l'altre dia passava per un municipi del Maresme i encara veig els jardins verds, però verds, de piscines comunitàries, i no ha plogut ni al setembre ni a l'octubre. Jo crec que s'hagués fet malbé la herba. Llavors aquí em sorprèn, llavors això s'ha de perseguir. Llavors sé que estan fent els deures, jo crec que anirem molt bé. Al final possiblement algun municipi incomplirà, però bueno, ens hem de centrar en ajudar-los i que tothom tingui aigua. Aquest és el nostre objectiu. Com la meva preocupació del dia a dia és que tothom tingui aigua i que la gent tingui aigua i que puguem recuperar aquestes activitats econòmiques que han tingut restriccions.
Ara em parlava de piscines. Com sap, senyor Reyes, a la xarxa, sobretot, que és on vull més la gent una mica i tothom hi diu la seva, deia, com sap, a l'agost, principis de setembre, molta gent es va queixar dient que, com que teníem molt de turisme, aleshores sí, podien fer servir tots una mica l'aigua, que en aquest turisme ha baixat, arriben les restriccions més fortes.
No és així, i qualsevol ciutadà, qualsevol persona pot agafar el pla especial de sequera i veure quan s'entra en cada un dels escenaris. No podem declarar l'emergència mesos abans per fer més restriccions perquè afecta l'economia. És a dir, el pla especial de sequera és garantitzar l'abastament amb el mínim impacte econòmic. Quin sentit té que haguem fet estudis amb moltíssimes dades durant anys per avaluar quan hem d'entrar en cadascun dels escenaris si després, de manera avançada, sense un risc declarat, declaro aquesta emergència? Llavors, es va donar el cas que en algun dels àmbits de l'Empordà va entrar a principis d'agost i altre a principis de setembre. Així han estat els indicadors. Llavors, el turisme, com l'agricultura, com la ramaderia, com la indústria, són activitats econòmiques que ens donen feina a tots nosaltres. Quan va haver-hi la pandèmia del Covid, el turisme doncs, va desaparèixer i vam tenir que invertir moltíssim en ERTEs, en subvencions, en ajudes, molts locals han tancat. Llavors, per això, el mínim impacte a l'economia és el que hem de treballar, no? Garantir l'abastament. Llavors, tota l'aigua és important, totes les activitats econòmiques són importants i això és amb el que hem de treballar.
Anem a restriccions concretes. Com estan funcionant les mesures restrictives imposades a alguns municipis, com em deia ara, de l'Alt Empordà i del Baix Camp, o com, per exemple, aquest topall de 200 litres al dia?
Quan vam declarar l'emergència, no me'n recordo si era al principis d'agost o al setembre, la unitat que declaràvem l'emergència, en realitat ja només dos municipis estaven per sobre dels 200 litres per habitant dia. És a dir, fixeu-vos, estàvem declarant unes restriccions, però ja estaven complint prèviament, no? Això va passar també, per exemple, a Riudecanyes i Duesaigües, que estan en uns consums de 170, és a dir, que poden fer, que han fet la feina, que tenen uns consums adequats i que el pla especial de sequera no els afecta a casa ni a les activitats econòmiques del supermercat, la cafeteria, etc., perquè ja fan un bon ús de l'aigua. En canvi, sí que afecta a altres activitats, com podria ser doncs, la neteja de carrers, el rec de zones ajardinades, etc. No? Si ens hi fixem, el pla especial de sequera el que vol és eliminar, primer, restringir aquella aigua menys necessària, com podria ser la neteja de carrers, que l'haurem de fer d'una altra manera, o el rec, per mantenir el que necessitem a casa nostra i a les botigues i supermercats i altres que hi ha dintre dels municipis.
I torno, arribaran aquestes restriccions a més poblacions?
Sí, si no plou i tenim que fer totes les inversions. És a dir, està previst, segons els càlculs, que el sistema Ter Llobregat, que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, Girona, entri en emergència al desembre, aproximadament.
Per tant, a partir de desembre, a l'àrea metropolitana de Barcelona i a la ciutat de Barcelona, què pot passar?
Doncs es reduirà la dotació per habitant a 200 litres. Recordem que això és a les capçaleres, incloent totes les activitats econòmiques, com pot ser aquest estudi de ràdio, el bar i el restaurant i la botiga que tenim aquí al davant. Ja estem complint, també, és a dir, la gran majoria de municipis de l'àrea metropolitana estan per sota els 200. Es prohibirà l'utilització d'aigua pel rec i només per arbres monumentals, i bueno, un seguit de restriccions que es mantenen respecte a les anteriors. Llavors, la indústria i altres activitats també hauran de fer unes reduccions més importants.
Fins desembre, de moment, res.
Fins desembre, en un principi, si no hi ha res estrany, no entraríem. És veritat que, per exemple, en l'embassament de Darnius, quan fem les previsions, tenim uns càlculs que ens valora si és la mitjana, un any molt sec, o els mínims històrics. Doncs en el cas de Darnius hem anat per sota dels mínims històrics, és a dir, ha sigut l'any i mig més sec de les dades que teníem respecte a les entrades a l'embassament. Llavors això no és una sorpresa, però també és una anomalia, perquè està per sota dels mínims. En el cas del sistema Ter Llobregat estem al voltant dels mínims.
Per ser conscients de tot plegat, ara m'ho comentava, per exemple, amb el factor de l'economia, a la pràctica, què suposa que hi hagi 476 municipis a Catalunya en fase d'excepcionalitat?
Què suposa?
Parlàvem en plan econòmica, per exemple. No?
Bé, la indústria té unes restriccions en excepcionalitat del 15%. Ens poden presentar un pla d'estalvi a l'Agència Catalana de l'Aigua amb el qual analitzem la seva situació i si han fet moltes inversions en els darrers anys es pot flexibilitzar aquest 15%. Hem estat, fins jo mateix m'he vist amb algunes indústries que m'han presentat plans d'estalvi del 30% per produir el mateix. Això és molt important perquè vol dir que no afecta l'economia i estalvien més aigua, fins i tot de la que s'exigeix. Això és molt important. Llavors, bé, aquí s'ha de valorar, i això el pla de sequera ho fa, de no tractar a tots per igual dintre del mateix sector, sinó facilitar i felicitar aquells que han fet els deures durant els darrers anys, no? Comparant dos activitats del mateix sector, si un consumeix la meitat, no li podem penalitzar de la mateixa manera que l'altre, no? Perquè al final ha fet unes inversions.
Com sàpiga, com entendrà, no és el mateix que ho digui jo, que ho digui un expert, que ho digui el mateix director de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per a aquells oients que ens estan escoltant i es preguntin què puc fer jo per ajudar en aquesta situació de sequera?
Recordar que estem en sequera no només a casa, no? És a dir, també a les oficines, quan anem als bars, als restaurants. Jo m'hi fixo molt amb les aixetes dels bars i restaurants, no? Així que si ens estan escoltant propietaris, també veig aquelles aixetes que no deixen de rejar, que gotegen o que no tenen aquests estalviadors. Això em sap molt de greu. A casa nostra, crec que les eines normalment més senzilles és aquestes dutxes, doncs, més adequades en un temps, no? Els 3-4 minuts, sobretot sempre tancar l'aixeta quan ens ensabonem, omplir les rentadores, els rentaplats, programes ecos que estalvien aigua i energia, crec que són molt importants, i intentar això, reduir el consum. El Prat de Llobregat ha tret una campanya també de l'objectiu 90, ells consumeixen al voltant de 97 litres a casa. Sevilla i altres ciutats han tret una campanya també de l'objectiu 90, doncs seria un objectiu bastant òptim, no?, que a casa nostra consumíssim només 90 litres per càpita. Això crec que és un repte, perquè feia uns càlculs i si estalviem 10-12 litres per persona a dia amb els 7 milions d'habitants, no els comptem tots, això són més de 20 hectòmetres, que és la nova dessaladora del Foix. Fixeu-vos, en un any, fixeu-vos la força que té l'estalvi a casa nostra, no?, i les cisternes. El vàter no és una paperera. Ni per això ni per les tovalloletes, aprofito, però és important aquest bonus de l'aigua.
A veure si m'explico. És evident que tot plegat es produeix per una situació ja no d'un futur, sinó d'un present de canvi climàtic. I també és evident que el canvi climàtic no afavoreix només la sequera, sinó les altes temperatures. Com ho fa conjugar tot plegat l'Agència Catalana de l'Aigua i com hi està treballant per això?
Bé, justament en el nostre pla de gestió, no el de sequera, ja preveiem que en 30 anys, menys de 30 anys, hi hagi una reducció de les aportacions als embassaments d'aproximadament 18-20%. Per això ja coneixem el futur dèficit hídric i per això és tan important fer aquestes infraestructures. Perquè el període d'ara és extremadament sec, és anormal, però ens hem de preparar. Tenir aquelles infraestructures com han sigut en els darrers anys, les dessaladores en un funcionament del 10-20-30%, i en moments que els embassaments baixen, doncs comences a posar-les al 100%. En realitat, no se sap, però el 2018 ja vam patir un període de sequera, on vam estar treballant en una campanya d'estalvi, perquè no vam arribar a l'alerta, tampoc estava aprovat el Pla Especial de Sequera, però haguéssim quasi arribat a l'alerta al sistema Ter Llobregat, que és quan vam entrar aquest any, al març. L'únic que van haver-hi més pluges, és a dir, és cíclic. Llavors, hem de mantenir les infraestructures. És molt important, i ho treballem a la Taula Nacional de l'Aigua, també tots els aspectes de l'estalvi, de l'eficiència, de millorar aquests rendiments, que si captem 100 litres, acabem utilitzant 100 litres i que no es perdin un 20% pel mig, no? Amb fuites, i això jo crec que és molt important. I després, aplicar les polítiques de les directives, no? Doncs que han de ser serveis eficients, que tothom hi hem de participar, etc.
Senyor Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies per donar avui aquestes explicacions a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio estrellada.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
25 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola.
Andreu González, què tal?
Bon dia, molt bé.
Ui!
Bon dia.
No, no, no.
Estàs una mica Judit Caselles, eh?
Bon dia.
Sí, tant.
Una miqueta, una miqueta.
Bon dia.
Ara, anem sí, a les millor. Cosetes?
Sí, tant.
Va.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el nou fitxatge de Ràdio Estel.
Home.
Sí, i d'aquest programa també, de La Caravana.
Sí.
Pol Corredoira.
Pol Corredoira.
Sí, així, li hem de dir.
Talleguinho.
No, és que a mi l'accent gallec no és que em surti massa bé. Diguéssim, llavors, per... No farem... No passarem vergonya,
val,
diguéssim.
Val.
Llavors, data de naixement, no se sabe.
Home.
D'acord? No li he pogut preguntar.
A veure, per l'acné, jo dic 10.
No, aviam, l'any sí que el
data
sé. Sí, sí, l'any el sé.
El
que és del 98, com jo i Núria Ros.
Mare de quin fàstic.
Sí, vull dir... Fàstic, però no sé si és que els 25 els ha fet ja o no. He intentat mirar rapidetament el seu Instagram, a veure si... Perquè normalment es troba, no?, alguna fotografia quan fas un aniversari així amb...
Astúries!
Com el 25. Mira, com els 25.
Ai. Pol Corredoira.
Speaker.
Ja està. Speaker del Camp Nou.
Bé, mira, deixarem estar el signe del zodíac i tota aquesta
sí,
pesca,
clar,
perquè, clar, és que no ho sé. Llavors, no us mentiré. Llavors, Pol Corredoira, animal de ràdio, o esclau, també podríem dir, perquè...
Sí, esclau.
Sí, perquè el seu Instagram es basa en tenir un micròfon a davant, bàsicament. Que si speaker del Camp Nou, ara a l'Estadi Olímpic, clar. Que si a Ràdio Flashback, a Sants 3 Ràdio, presentant actes de tot tipus. Li agrada fer el que són performances,
ep,
que en diríem, sí, perquè també ha fet alguna obra de teatre.
Ah, sí?
Desconeixo si només... Sí.
Ui, que li preguntarem.
Desconeixo si només en va fer una i va penjar una fotografia, o si en va fer més d'una i no ho ha anat penjant al seu Instagram. Però bé... Després tenim fotografies de l'any de la Picó. Bé, any de la Picó...
No pot ser gaire, eh?
Exacte. Ah. Però bé, per mi sí, saps? Llavors, fent ràdio, una altra vegada, com o no, no? Però també n'hi ha una del Carnaval del 2016, on se'l veu vestit a ell de guardaespatlles.
Ep.
I he de dir que li fa patxoca.
Mira-li ell.
Sí, sí. És a dir, que m'arribeu a dir que n'és un, de guardaespatlles,
sí,
i m'ho crec, la veritat. Detallets importants a les fotografies de postureig, aquests robados, entre cometes, que diríem, que li han fet alguna vegada fent de speaker.
Sí.
Vigila, Pol, no et quedis sense veu, perquè la vena se t'infla molt, i això sa no en deu ser gens ni mica. Jo no sé com aguantes tan cridat pels micròfons. I ja per anar acabant, et quedava molt bé el bigoti i la perilla, és que parlo ja
sí,
cap a ell.
Sí.
En aquella època que t'ho vas deixar. Ara se't nota, però no tant. Llavors, deixa-t'ho un altre cop. És a dir, cuidat, sempre, òbviament,
sí,
però torna-t'ho a deixar.
Vale.
Tot i això, fitxatge molt bo, i per això no em queda res més que aprovar-lo.
Està molt bé. De seguida et pregunto pel toc. Abans, una notícia de darrera hora. Acaba de sortir el baròmetre de 4DB per la cadena sèrie El País. En una suposada repetició electoral, segons aquesta nova enquesta, Núñez Feijóo tindria els recolzaments necessaris per tenir la seva investidura. Per tant, entenc que pujaria a Vox o algun partit d'aquests que
li donen suport. Coalició Canària, no? Li dona suport.
Coalició Canària s'està plantejant ara donar suport a Pedro Sánchez.
A tots.
En fi, veurem què acaba passant. Va, seguim. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Sí.
T'ha agradat el parèntesi o no?
M'ha encantat.
Ah, val.
Sobretot per aquesta notícia.
Les coses s'han de dir. Ja
està. Bé, mantenir pulsat, el meu toc és mantenir pulsat el botó que obre les portes del metro des de que entra a l'estació fins que es pari i es posa en verd.
Pulsat és premut, eh?
Exacte, val. Sí, premut.
Pujaletges una mica, eh?
Com?
Qui, jo?
Ho has entès? Pujaletges?
Sí.
Val.
Bé,
els oients de tota la vida ho entendran.
Sí.
És que jo sóc d'una altra quinta.
Exacte, sí.
A veure.
De la Puyol, no.
Jo això m'he fixat que hi ha moltíssima gent que ho fa.
Sí.
O de vegades em penso que jo ho faig perquè sóc un impacient, no? No dic que no, que és veritat. Però de vegades no tinc ni pressa, que també ho faig. No perquè em pensi que les meves portes s'obriran abans, perquè, òbviament, no és així. Uh-huh. Potser perquè penso que em quedaré tancat si no funciona el botó o vés a saber. També sóc de les persones que m'agrada ser jo qui obre la porta.
A mi també això, passa això.
Molt important.
Sí. Sí,
perquè
sí.
Després se't comencen a colar.
Correcte.
I et poses una mica nervioset.
Hi ha certa baralleta, eh?
Sí.
Per saber qui obre la porta.
Sí. I després hi ha el típic...
La gent que s'aixeca que... dos parades abans de baixar.
Sí.
Només per ser la porta.
Jo. No. L'autobús.
Però és que després hi ha la típica persona que es quede dreta, recolzada a la porta, que sí. Això ja diuen que no es també. Pot
no,
fer.
No, no, mai.
I que no obre la porta.
Clar.
I tu et quedes allà amb un pam de nas dient, perdoni... Pot obrir la porta, si us plau.
O el pitjor dels pitjors, que és quan s'obre la porta i tens gent davant que no et deixa sortir.
Sí. Això... Bé, això passa molt sovint, massa.
Clàssic.
Massa
clàssic.
I tot. Visca el civisme.
Va, red flag.
Doncs el volum alt al transport públic. Sí. A veure, primer de tot vull fer un aclariment a fort. És a dir, tot aquell vídeo o cançó que senti el vagó sencer.
Uh-huh.
Llavors, no molesta que estiguis mirant el TikTok o l'Instagram i t'hagis deixat els auriculars. S'entén a tothom que li pot passar alguna vegada, no? Uh-huh. Perquè a mi també m'ha passat. El que no s'entén és que et posis a escoltar música amb el volum a la màxima potència perquè sí. O fins i tot que et posis a mirar una sèrie al mòbil amb el volum també al màxim.
Ja de tot, ja de tot.
Després hi ha la típica persona que porta un altaveu. I això ja em sembla del tot odiós.
Sí, sí.
Sisplau, feu cas als indicatius que surten pels altaveus del tren, no?, i que et diuen, doncs, que no posis el volum fort.
Sí, això ja és de mala educació.
Sí, exacte. Dir, perquè tothom té...
Que valen 2 euros.
Atenció, que entra
això no es pot fer.
De Radio Estel.
Això no es pot fer.
Pel corridoire.
Corridoire.
Ojo, a casa, que ara parlarà pel corridoire i us pot esclatar el...
Hola, què tal? Mira,
Pol, mira. Del 98, no?
Sí, és que...
No, ja pots marxar, ja està.
Ah, ja està?
Fins aquí la... No, però...
No. Gràcies.
No marxis, corredoira. No marxis.
No. Dia i mes?
22 de desembre.
És dels petits.
Ostres, quasi Capricorn.
No, és Capricorn.
Ets Capricorn.
Efectes, sí.
Ets dels primers de Capricorn.
Correcte.
Tu també ho ets.
Jo també, sí, efectivament.
Anirem bé així.
A tocar del Nadal, eh?
Sí, jo sóc el dia de la grossa de Nadal.
Exacte.
És veritat. Exacte.
Poc se'n parli de nosaltres, perquè tenim totes les festes allà al mig concentrades. Es fa una mica difícil.
Clar, a vosaltres us fan regal de Nadal? Perquè se us deu solapar bastant, no?
No, això dir, a mi se m'han extraviat regals.
Clar.
Jo vull reclamar-los.
Sí. Sí.
Fan un pack.
Sempre,
ja, no?
Sí, sempre em fan un pack.
És així.
Bueno,
és així.
I escolta, una darrera pregunta. On és el bigoti?
No, a mi ja no m'agrada. Vaig portar una època, eh?
Sí.
Ja.
Sí.
Et quedava molt bé.
Sí,
tu creus? Sí.
És que em recordo l'ex. Bueno, és igual.
Ah,
tema psicològic.
Ara ho entenc,
Algun missatge
bé,
per
es perdone.
No, una abraçada des d'aquí.
Val.
No, sempre de bones.
Es perdone. Aquest canvi.
Ja està. Gràcies, Pol.
Va,
fins ara. Ens queda la un popular opinion.
Després d'això...
Què?
Bé.
Havíem de saber-ho. Ja
sí, no, i tant,
aquí,
i tant. I conèixer un altre Capricorn sempre va bé. Bé, la un popular opinion. Precarietat nivell. 2 punts. Dutxar-me amb la llum de la llanterna del mòbil perquè s'ha fos la bombeta del lavabo.
Ai, no. Sisplau.
Això és un tuit que m'he trobat jo avui al matí. Que era d'ahir diumenge. I a veure, ja és mala sort que tot això et passi en un diumenge que tot està tancat, no? Però no tenim previsió. És a dir, sempre s'ha de tenir una bombeta de recanvi a l'armari o qualsevol lloc per aquestes situacions. Una mica de per favor, que no tenim 18 anys i acabem d'emancipar-nos.
Ara.
Aquestes situacions són les típiques de noi universitari o noia universitària que només està a Barcelona per estudiar i sortir de festa.
Uh-huh.
Vull dir... una mica de previsió, sobretot amb aquest tipus d'objectes, és a dir, que no trobes a tot arreu en un diumenge. És a dir, si et falta massa per fer una pizza el diumenge a la nit, doncs sempre pots tenir els supermercats 24 hores per anar-lo a comprar. Uh-huh. Vull dir, no passa res, però una bombeta...
No, la massa de pizza igual et costa a preu d'oli, eh? També
és igual, no passa res, però almenys per un dia en concret, et pot salvar la situació.
Val.
És a dir, és el teu pot salvar vides, en diríem, no? Però... Clar, les ferreteries i tots els llocs on pots comprar bombetes no estan obertes.
Bueno,
llavors, a no ser que vulguis trucar algú que te'n pugui donar una, però hi ha el problema que les bombetes no és que siguin totes iguals, que potser no és del teu tipus, no són dels vols que has de tenir. M'explico?
T'expliques.
Sí, superbé.
T'expliques.
Sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
-35 minuts que passen de les 9 del matí. Consells de Lifestyle, Núria Ros.
Sí, de Lifestyle. Avui, de veritat, que us agradarà molt perquè porto els consells definitius per mantenir les vostres cases netes i ordenades.
Ep,
tota la casa.
Sí, tota. Clar, a veure, és que jo me'ls he fet venir una mica bé a mi mateixa i, clar, com que jo visc en un pis de 35 metres quadrats,
clar,
en un moment la tens neta.
Ja.
Llavors, uns consells que, com sempre, dedico, i avui ho faig a la meva àvia Paquita,
ep,
perquè ella, senyores i senyors, és la dona més ordenada que conec i crec que coneixeré mai. És que és tan ordenada.
Absolutament.
És
a dir, ja la vam saludar, eh?
Corroboro.
Sí, la torno a saludar perquè ella ens escolta cada dia a les 6 hores, això té un mèrit.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, me'ls dedico a ella perquè, com que tothom hauria de ser com la iaia Paquita, avui us intentaré donar una masterclass sobre ordre i neteja perquè a les vostres cases, barra pisos, barra palau, barra torre, llueixin com palaus de l'ordre. I abans que ho digueu, sé que ordenar fa mandra, sí, però és molt necessari, perquè si no anem deixant brutícia i la és nostra casa, en què es converteix, Joan Trias? Doncs en un niu del desordre.
Clar.
I això no
mira,
pot
encara
ser.
Encara ho has dit de forma elegant.
Sí,
sort
clar.
Que no m'has deixat contestar.
Vols dir-ho?
Digue-ho.
Que un cau de merda.
Sí, és així, és així, és així. Per tant, com que això no pot ser, sense més dilació, avui, a Consells de Lifestyle, els consells definitius per l'ordre.
És del 98, també.
El palo.
Sí. És que cada vegada és complicat, això de trobar cançons, eh? Com ho porteu vosaltres, això de l'ordre?
Malament.
Us considereu persones ordenades?
Prou.
No.
No és el mateix ser ordenat que net, eh? Ojo aquí.
Clar, és veritat.
Jo sóc neta, però desordenada,
doncs,
al meu cas.
M'hi apunto, també.
Val. Rafa.
Jo, saps què passa? Que a casa tenim una divisió de tasques,
clar,
saps?
Clar,
i n'hi ha algunes que... L'ordre és més...
No
el tinc jo, al meu haver. La neteja molt compartida. Però l'ordre jo estic servit. Perquè, no, perquè vius una persona que gaudeix ordenant.
Oh, que bé.
Sí.
No, us ho
la
dic.
La iaia Paquita.
Hi ha gent que funciona així.
Jo no.
Tinc aquesta sort.
Així de clar.
No, res.
No.
Ni ordenat ni net. Home, sí, jo he estat a casa teva, no?
A veure...
No és un palau
net,
de l'ordre.
No,
però...
Aviam, exacte, no és un palau de l'ordre.
No.
Però tampoc és un cau de merda, com deia el Joan.
Clar. Va, parlem, clar, eh? Consell número 1. Atenció als consells, perquè són molt concrets, però si seguiu aquests passos anireu bé. Feu el llit cada dia.
Sí, home, sí,
clar,
absolutament.
No, sí, però...
Doncs jo no el vaig.
Oi, ja començo.
Oi,
Andreu, jo tampoc.
Doncs això no...
Però una cosa, hi ha estudis científics que diuen que és bo no fer el llit.
Sí, però no.
Cada dia.
No. A mi no em tonegis els estudis,
la universitat
de... No.
Sí. De la vida.
L'Andreu té raó. Hi ha un estudi que diu que quan et despertes has deixar ventilar una miqueta els llençols del llit.
Sí.
Perquè si no...
Una mica no vol dir...
Els bacteris es queden a dins.
Bacteris, però això no vol dir que el deixis desfet tot el dia. No, clar, si no...
És que què passa? Que llavors em torno a posar el llit al migdia, Andreu, per fer la migdiada.
Pel mateix forat.
A partir d'ara volem foto, abans de que vinguis aquí a la ràdio, del llit fet.
Ara.
Sí, perquè pot semblar una bajanada o inclús una cosa òbvia, però s'ha de recordar perquè una cama... Ai, una cama. Un... Cama,
llit.
Un llit fet.
Sí.
Perquè he posat cames i jo soc més catalana que res. Bé, en fi,
pensat en...
Un llit ben fet o desfet marca la gran diferència pel que fa a l'ordre d'una casa.
Sí.
De fet, sense anar més enllà, tenir el llit ben fet fa que l'habitació sembli menys desordenada.
Veus?
I què voleu que us hi digui? Fa sentir bé perquè, per exemple, quan arribes de treballar cansat o cansada, doncs entrar al dormitori i veure que tot està en ordre, doncs ve de gust. No és veritat?
Efectivament.
De gust, amb els coixinets ben posats, els peluixos,
sí,
en fi.
Sí,
per tant, primer...
Peluixos,
Sí.
Peluixos no...
De fer l'aclariment.
No tenim.
Sí. Ai, jo sí, un osset petitet. Bé, per tant, primer punt importantíssim, eh? Estireu i col·loqueu ben bé els llençols o l'edredor, que és una feina que porta menys de 5 minuts i és una inversió molt rendible a llarg termini. Val? Per tant, a partir d'avui ho farem.
D'acord.
Sí.
Llavors, consell número 2, frega els plats després de cada àpat. De veritat que no hi ha pitjor sensació de desordre i brutícia, sobretot de brutícia, que entrar a la cuina i veure la pica plena de paelles, de plats i d'olles.
Cert.
I tothom ha fet alguna vegada... Clar, és que jo en el meu cas no tinc rentaplats. I alguna vegada he fet la de, ostres, dino, faig la migdiada i després netejo. No, perquè després encara fa més mandra.
Sí.
És horrible.
Costa més, eh?
Sí, perquè la...
S'ha solidificat, allò.
A veure, si poses aigua...
No, però costa més, costa més. Depèn del que mengis una carbonara allà amb el bacon.
No, ja. Has d'estar rascant.
Llavors, per tant, com que hi ha solució, posem-la a la pràctica. Renteu els plats, les olles, les paelles, després de cada àpat, i no deixeu que facin aquella muntanya, aquella pila.
Sí.
Si ho feu així, aconseguireu una cuina neta i ordenada. Per tant, tenim ja, primer de tot, l'habitació ordenada, amb el llit fet, i després tenim la cuina ordenada. Per tant,
perfecte.
Anem per bon camí.
Vamos. Sí.
Consell número 3, encara a la cuina, netegeu la nevera. Mm. Per què és important? Doncs perquè l'obrim 1000 vegades al dia i si està bruta, doncs malament.
Estic d'acord.
El més important és tirar tot el que faci mala olor o el que hagi caducat i passar un drapet per tots els calaixos. Després, una vegada fet això, doncs hauríem d'organitzar tots els aliments deixant a mà els que més utilitzem i m'esteu entenent, eh?
Sí,
és a dir,
sí,
cada dia
necessites...
Ara anava a dir la xocolata.
La salsa de tomàquet.
Els ous i la llet.
Doncs cap a tu, perquè així ho tinguis més a prop. Després, una vegada fet això, com dèiem, organitzem tots els aliments, deixem amb els que més utilitzem, i a partir d'aquí intentem mantenir l'ordre. Jo crec que és indispensable la nevera.
S'ha de treure tot i tornar a posar. O sigui, és difícil endreçar la nevera sense treure les coses. Queda inclús pitjor que al principi.
Sí, perquè vas acumulant aliments d'aquests que estan podrits al final de la nevera.
I després te'ls trobes.
Després fa mala olor. O clar, noi, si no treus...
No, poses algun safat, algun plat, alguna cosa sobre algun aliment tou i després l'hem pifiat.
Llavors, consell número 2, ja per anar acabant, ventileu. Clar. És molt important ventilar sempre, sobre totes les coses, s'ha de ventilar i fer-ho amb regularitat. Mm-hmm. Per exemple, en el cas del dormitori, que ja tenim el llit fet, doncs ho hauríeu de fer mentre feu el llit. És a dir, clar, et despertes, sí, et vas a fer el cafè tranquil·lament, si l'horari us ho permet, obriu les finestretes i després feu el llit. Mm-hmm. Llavors, pel que fa a la resta de parts de la casa, doncs també les hauríeu de ventilar, per exemple, mentre us dutxeu, mentre recolliu, mentre us esmorzeu o fins i tot mentre netegeu.
Mm-hmm. Sí.
Amb només 10 minuts en teniu suficient per renovar l'aire i que la casa doncs olori sempre a net, perquè la pudor de resclosit, de tancat...
No, és horrible.
És horrible.
També he llegit en algun lloc alguna vegada que ventilar massa també va malament.
Ah, sí?
Sí, 10 minutets suficient.
Jo dic, jo que tinc la finestra oberta...
Jo també, home, amb aquesta calor.
Jo tota la nit.
24,
però ventilar massa va malament, no ho veus clar, això.
Sí. Però es veu que es vicia l'aire. No sé.
Es vicia l'aire.
Sí.
La qüestió és que quan us desperteu i feu alguna tasca de casa, o si sou d'aquells que feu teletreball, doncs ventileu 10-15 minuts i ja està. Llavors, dos últims consells. El número 5, netegeu de dalt a baix.
Sí.
Aquest, però no de dalt a baix com els vidres vam explicar aquell dia, No.
Val.
Mireu, aquest és un truc importantíssim per agilitzar i sobretot facilitar la neteja de les vostres cases. Netejar de dalt a baix serveix per treure la pols, és a dir, significa també treure la pols. D'aquesta manera no haureu de tornar a repassar el que heu netejat. Uh-huh. M'explico, eh?
Sí.
De dalt a baix. Però també val a l'hora d'ordenar armaris, ara que en principi ha de venir aquest canvi d'armari, o si la planta del teu pis, doncs hi ha més d'una planta a la teva casa.
Sí.
A més, que si teniu la sort de viure en un àtic, en una casa de 3 plantes, doncs si comences per dalt, serà més fàcil tot perquè aniràs baixant. En canvi, si comences per baix, després diràs quina mandra pujar les golfes a netejar-les. De veritat, penseu-hi, perquè és un consell que val la pena d'escoltar. I ja està. No, falta un, eh?
Sí.
Recolliu i guardeu la roba, molt important. Perquè, clar, si el que voleu és que la vostra casa estigui neta i recollida, doncs hauríeu de dir adéu per sempre a les muntanyes de roba, aquelles que Andreu González acumulem a les cadires, així com també els estenedors al mig del menjador, perquè no només queda malament estèticament, sinó que també dona aquest aspecte de brutícia.
Sí.
Val? Per tant, el truc més pràctic és netejar, secar i guardar de nou la roba gairebé de manera seguida. Ho fem tot de cop i ja ens n'oblidem. Val? En el cas que tinguis una secadora, si no l'hauràs de deixar secar. Sense deixar-nos cap pas pel camí. D'aquesta manera, ho hem dit, si vols fem la fórmula i així ho repassem.
Som-hi.
Va. La fórmula seria fer el llit cada dia, fregar plats, més netejar nevera, més recollir la roba, més ventilació, més netejar de dalt a baix. Avui no hi ha cap resta, eh?
No,
tot
està bé.
Suma.
Millor.
Tot suma.
Doncs igual el Palacio de l'Orden.
Està molt bé, Gutiérrez. Sí. Clar que sí.
Ah, canvi d'ambient.
Bravo.
Per parlar de Cap Bravo. Ho farem ràpid, això, perquè tenim Nacho Martín Blanco pululant ja per la ràdio.
Sí, aquí...
I no se li ha de fer esperar a Nacho Martín Blanco, que ha tingut l'amabilitat de venir a xerrar amb tu una estona. Per tant...
Farem ràpid, però fent una prèvia de 10 minuts. Està bé, això, refesant-ho ja. Va, tira!
Ho farem ràpid, però ara explicaré coses que no tenen res a veure. Cistella Cap Bravo, com cada setmana, encetem setmana i tenim una nova cistella per sortejar amb pels nostres oients. Com ho fem? Cada dia fem una pregunta perquè participeu, perquè ens envieu les vostres respostes al 663 99 30 62 663 99 30 62 Tu ara, per exemple, per fer l'entrevista a Nacho Martín Blanco, no et vindria de gust una mica de xocolata amb ametlles?
Per què no? Aquí un platet.
Un platet, sí. I un niu d'espinacs aquí també per compartir.
Les dues coses.
Les dues coses.
Perquè som de dolç i salat.
Exacte. Ahir vaig fer un arròs.
Sí? I bomba.
No, perquè no vaig trobar. Anava, doncs, vaig anar a quatre supermercats. Tu sí?
Sí.
Doncs ja dissabte em diràs a on.
Vaig fer una paelleta amb arròs bomba.
Doncs mira, jo la vaig fer ahir, però no va ser amb bomba perquè no vaig trobar. Doncs la cistella Cabravo d'aquesta setmana té arròs bomba, melmelada de maduixa, oli d'oliva... En fi, com sempre, farcidíssima dels productes que necessiteu que us agraden. Doncs per participar en aquest concurs, anem a la pregunta. Nolito, us he parlat de Nolito.
Sí.
Una persona que no està preparada. No ens enganyem, Nolito. Cadascú ha de ser conscient de les seves limitacions. No estàs preparat per comentar partits.
Ai,
a Dazón. Nolito, has de fer un pensament. Llavors, a Nolito li costa molt fer aquests comentaris als retransmissions. Sí. La pregunta que fem als oients és: per què ets un negat? O sigui, què és allò que mai sabràs fer, ho has intentat, però no et surt? En el meu cas, jo ho tinc clar, és el bricolatge. Jo sóc un negat pel bricolatge.
Jo també.
No tinc... Sí, és una manca d'interès, també t'ho dic. Però no sé fer les coses de bé. Em sento imbècil. No em surt res, absolutament. Per tant, compartiu les vostres limitacions aquí a Ràdio Estel, al 663-99-30-62, i podeu optar a aquesta magnífica cistella a Caprago.
Vinga, gràcies a tots. Anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Nacho Martín Blanco.
Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Pump, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui, minuts que passen de les 9 del matí. Ahir diumenge al migdia, 50.000 persones es van manifestar pel centre de Barcelona per mostrar el seu rebuig a una futura llei d'amnistia que doni el perdó als independentistes encausats. Els organitzadors, però, han elevat la xifra de participants fins a les 300.000 persones. La protesta va estar organitzada per Societat Civil Catalana i ha rebut el suport de partits polítics com Vox, Ciutadans i el Partit Popular. Per fer-ne una valoració de tot plegat, podem saludar a aquesta hora el líder dels populars catalans a Madrid, Nacho Martín Blanco. Què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Senyor Martín Blanco, va anar la manifestació d'ahir?
Doncs sí, evidentment, jo crec que era un dia que els que defensem, en definitiva, el funcionament normal d'un estat democràtic de dret i la igualtat entre ciutadans hi havíem de ser. I, per tant, jo vaig complir amb la meva obligació cívica i vaig ser allà, efectivament.
Per què defensar l'amnistia no és defensar el funcionament normal d'un estat?
D'un estat democràtic de dret i, sobretot, és anar contra la igualtat, perquè l'amnistia, en aquest cas, en aquestes circumstàncies, és una proposta, és un projecte que atempta directament contra la igualtat, perquè el que fa és privilegiar a uns polítics per beneficiar-ne uns altres. És a dir, és un intercanvi entre els vots per una investidura i, diguem-ne, l'oblit per uns delictes comesos contra el conjunt de la ciutadania i, sobretot, a més, sense cap mena de propòsit d'esmena i sense cap mena d'assumpció de les responsabilitats contragudes a l'any 17. Jo crec que això és evident que atempta contra el principi d'igualtat, que és un dels principis fonamentals de qualsevol democràcia.
Ara sap que hi ha qui li diria que el Partit Popular ha donat molts perdons, no a través de l'amnistia, però ha donat molts perdons.
Bé, jo crec que comparar situacions passades amb la present és complicat. No s'ha donat mai el cas d'un polític, en aquest cas Pedro Sánchez, perquè crec que s'ha d'establir la diferència entre el Partit Socialista i Pedro Sánchez, que decideix posar el país, el conjunt d'Espanya, en mans dels partits separatistes per assumir una vegada més la investidura i, sobretot, que decideix concedir una amnistia en els termes que comentava abans, una amnistia sense cap mena de propòsit d'esmena, sense cap mena d'assumpció de la responsabilitat per aconseguir la seva investidura. Jo crec que això, en termes constitucionals, és evident que és impossible d'encabir en el marc constitucional, és la meva opinió, si més no, i sobretot és que crec que és profundament immoral i genera una lògica indignació en una part important de la ciutadania espanyola que veu com determinats polítics tenen bula per fer el que els doni la gana sense que això tingui conseqüències o que en última instància pugui veure's beneficiat per una amnistia que al final és l'oblit d'uns delictes. Sembla que aquí els que hàgim de demanar perdó no siguin els que van intentar liquidar els nostres drets i llibertats l'any 17 amb el que van fer al Parlament de Catalunya, sinó que és l'Estat democràtic de dret, és a dir, el conjunt de la ciutadania constituïda en Estat, qui ha de demanar perdó a Puigdemont, Junqueras i companyia. Jo crec que les coses no funcionen així i és evident que no estem en circumstàncies que exigeixin o que facin raonable la concessió d'aquesta amnistia.
Ara em parlava de perdons. És veritat també que en un conflicte sempre hi ha dues parts, encara que sigui un conflicte polític, cadascuna hauria d'assumir les seves responsabilitats. Quina hauria de ser la responsabilitat de l'Estat?
Aquí no hi ha un conflicte entre dues parts ni de bon tros. Aquí el que hi ha, en tot cas, i a mi tampoc no m'agrada el terme, però l'assumeixo a benefici inventari, seria un conflicte o un problema entre catalans. Un problema que han creat no tots els catalans, sinó uns catalans concretament, que són els catalans que són partidaris de trencar les relacions amb la resta d'Espanya i que consideren que els catalans que no som nacionalistes som menys catalans o que som colons o que som, fins i tot, en alguns casos, en molts casos, es fan servir aquests termes, colons, feixistes, etc. Aquest problema l'han creat els nacionalistes catalans, els partidaris de separar Catalunya de la resta d'Espanya, i l'hem patit la resta dels catalans i la resta del conjunt dels espanyols. Per tant, no hi ha un conflicte entre dues parts, i en tot cas hi ha un problema real i certament difícil de resoldre, creat per uns partits separatistes que han alimentat la confrontació, la divisió, han alimentat, en definitiva, la tensió entre catalans i entre els catalans i la resta dels espanyols. Per tant, jo no puc parlar en cap cas de dues parts en conflicte.
Ara em deia que a vegades se'ls acusa de feixistes. Hi havia ahir algun grupuscle feixista a la manifestació?
La veritat, no en tinc ni idea, però jo el que tinc clar és que el que jo vaig veure va ser una manifestació amb banderes constitucionals, amb famílies, amb persones ciutadans, en definitiva, preocupats per la realitat del país, preocupats per la intenció del senyor Sánchez per concedir aquesta amnistia als partits separatistes, en definitiva, a Carles Puigdemont i altres dirigents nacionalistes, i jo crec que és evident que seria desbaratat tillar aquesta manifestació de cap altra cosa que no un moviment cívic que protesta contra una injustícia enorme. Això és el que va ser la manifestació d'ahir. Per tant, jo no entraria a valorar la pretensió d'alguns de presentar aquesta manifestació com una manifestació d'ultradreta o feixista. Em sembla absolutament ridícul, desbaratat i ofensiu pels ciutadans normals, raonables, que es manifestaven ahir.
Sí, sí, si vam poder veure líders del Partit Popular, de Ciutadans i de Vox. Es va repetir la foto de Colón?
La veritat és que jo no crec que es repeteixi o es deixi de repetir una foto. El que crec és que el Partit Popular hi ha de ser sempre que estiguem parlant de defensar la llibertat i la igualtat entre els ciutadans, la nació de ciutadans lliures i iguals i, en definitiva, els drets i llibertats del conjunt de la ciutadania. Per tant, a mi no em preocupa en absolut coincidir amb altres partits que estiguin defensant el mateix que nosaltres ahir en aquesta manifestació, que en definitiva és això que dic, la llibertat, la igualtat i i els drets del conjunt de la ciutadania. Crec que això doncs, no dona per gaires interpretacions que vagin més enllà d'això.
Si parlem, si seguim parlant de la manifestació d'ahir, estem parlant d'una manifestació que la Guàrdia Urbana va xifrar en 50.000 persones, l'organització en 300.000 persones. Ja li dic com a comunicador, i sent molt honest, quan s'acabarà això i com fer-ho des de la política? Perquè és horrible.
Et dius el ball de xifres. El ball de xifres. Bé, jo crec que això no acabarà mai. Jo, des que tinc ús de raó política, sento a parlar de nombres absolutament exorbitants de manifestants en espais que són gairebé inversemblants. Això és una cosa que és una constant. Jo mai no he estat gaire partidari d'entrar en la guerra de xifres. Em sembla una mica ridícul que persones adultes estiguem discutint sobre si hi havia tants milers o no de persones. Jo crec que va ser una manifestació molt multitudinària i em quedo més amb les valoracions d'anàlisi qualitatiu que no d'anàlisi quantitativa, perquè al final, insisteixo, crec que va ser una manifestació exitosa, reeixida, amb moltíssimes persones, moltíssims ciutadans. Jo em vaig trobar veïns, amics, companys de diferents feines al llarg de la meva vida, gent de tota mena manifestant-se per aquesta causa, defensant aquesta causa que comentava abans. Per tant, jo crec que la guerra de xifres, com tu dius, és una mica esgotadora i genera més doncs, posicions certament ridícules.
Comparteix certs càntics que sí es van escoltar a la manifestació, com per exemple Puigdemont a presó?
Els comprenc, efectivament. Jo crec que hi ha una gran indignació davant de la pretensió del senyor Sánchez de concedir l'amnistia i, per tant, la impunitat al senyor Puigdemont, l'oblit dels seus delictes i, a més, la pretensió de fer una relectura del que va passar i que sembli ara, insisteixo en el que deia abans, que és l'estat democràtic de dret qui ha de demanar perdó els que van intentar liquidar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia des del Parlament de Catalunya i després amb l'1 d'octubre, etc. Per tant, jo comprenc la indignació de molta gent i senzillament crec que cadascú és molt lliure de cridar el que consideri sempre que no digui coses ofensives contra cap persona ni tampoc, en aquest cas, contra cap col·lectiu.
I pots demanar presó, no és ofensiu?
Bé, jo crec que manifestar, jo més enllà de cantar consignes, cadascú doncs, pot escollir si n'és o no és partidari, però jo crec que reivindicar que una persona que ha comès delictes gravíssims contra l'estat democràtic de dret hauria d'estar a la presó, no crec que sigui ofensiu, crec al contrari, doncs que és una expressió, l'expressió d'un sentiment força raonable, francament.
Creu que es pot frenar una llei d'amnistia que compta amb el suport popular de sindicats i patronals, com hem vist aquesta darrera setmana amb declaracions a favor d'UGT, de Comissions Obreres, de PIMEC?
Bé, jo crec que això, al final, qui ho ha d'acabar determinant, com a tot estat democràtic de dret, són els jutges i tribunals del nostre país i el nostre entramat, el nostre sistema judicial, que en aquest cas, doncs, quan parlo de sistema judicial em refereixo també al Tribunal Constitucional, per tant, no només al poder judicial, jutges i tribunals, sinó també al conjunt del sistema judicial. Qui ha de determinar si una llei és o no és constitucional, lògicament, són els tribunals, en aquest cas el Tribunal Constitucional, i per tant el que hem de fer, o el que crec que és l'obligació dels partits polítics que representem, per cert, una majoria àmplia de ciutadans espanyols que no estem d'acord amb l'amnistia, perquè també hi ha molts votants del Partit dels Socialistes, com sabem per moltes enquestes del PSOE, que estan radicalment en contra de la impunitat dels líders separatistes, de la impunitat que suposa aquesta amnistia. Per tant, jo crec que el que hem de fer és representar i donar veu a aquests ciutadans, siguin votants del Partit Popular o no, però en tot cas que compartim aquesta indignació amb aquesta política de concessions absolutament exagerades amb els partits separatistes, sobretot perquè això que està fent el senyor Sánchez suposa bàsicament una, em deia l'altre dia un bon amic, una idea que crec que té molta raó, això és una pista d'enlairament per un nou cop contra la democràcia i no és una pista d'aterratge pels que van cometre el cop anterior. Per tant, a mi em preocupa enormement que això acabi alimentant, com crec que passarà, doncs, les pretensions dels partits separatistes, i en aquest cas del senyor Puigdemont, que pugui tornar a Espanya com un heroi i, a més, presentant-se com una víctima d'un estat opressor que el va perseguir per uns fets que no eren constitutius de delicte. Jo crec que això és gravíssim, i a més crec que no només a la resta d'Espanya, sinó que a Catalunya hi ha moltíssima gent que pensa que això és un disbarat, que llançar a l'opinió pública la idea que Puigdemont, Junqueras i companyia no van cometre cap delicte i que el que van fer era raonable, sensat, que el que van fer havia d'estar protegit per la llei, doncs jo crec que és un missatge horrible per la ciutadania, i que lamento, francament, que des del Partit Socialista no hi hagi... N'hi ha, eh? Hi ha algunes veus molt crítiques.